és molt baix. D'altra banda, sectors del PSC demanen blindar la immersió lingüística. Diverses agrupacions esmenen la ponència que qüestiona el model. Per cert, segons una enquesta del GAT3, el 56% dels espanyols prefereixen noves eleccions abans que pactar amb Esquerra. Segons l'enquesta que publica l'ABC, els votants de partits de dretes prefereixen gairebé per unanimitat anar a eleccions abans que pactar amb independentistes. Anem a altres qüestions. 20 milions de persones han d'abandonar casa seva cada any per la crisi climàtica. Segons un estudi d'Oxfam Intermón, és la primera causa de desplaçament de la població per sobre de conflictes armats, terratrèmols o erupcions volcàniques. A partir d'avui se celebra a Madrid la cimera del canvi climàtic, la COP25, una cimera per assumir l'urgència del repte climàtic. D'altra banda, detinguts dos joves per l'agressió a tres vigilants de seguretat en un tren a Pineda. Els fets van passar la matinada de diumenge dins del tren que cobria el trajecte entre Blanes i Barcelona. Tots tres vigilants de seguretat han necessitat atenció mèdica. Segons la seva versió, els vigilants treballadors d'empreses privades que presenten aquest servei a Renfe han estat colpejats per un grup de 15 joves dins del primer tren. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos dels presumptes agressors. Més notícies. Dos joves denuncien una agressió homòfoba per part d'un grup de 15 persones. Els fets han passat a Sant Boi de Llobregat. Jovent Republicà, organització de la qual una de les víctimes és membre, explicat a xarxes socials que els dos nois tornaven a casa el dissabte a la nit quan un grup que denunciava que és d'extrema dreta els va agredir i després va fugir. Segons l'organització, un dels joves va necessitar atenció mèdica urgent en un hospital. Jovent Republicà assegura que els dos agredits han presentat denúncia als Mossos. I canviem de tema. Papa Francesc demana que mai es debiliti la tradició del pessebre per Nadal. El pontífex va signar la carta apostòlica Admirable Signum sobre el significat i el valor del pessebre, en què demana que la pràctica de posar el pessebre per Nadal mai es debiliti i que allà on hi hagués caigut en desús sigui descoberta de nou i rehabilitatzada. El pontífec va signar aquesta carta apostòlica aquest diumenge 1 de desembre, primer diumenge d'Advent, al Santuari Franciscà de Greccio, Itàlia, on Sant Francesc d'Assís va iniciar la tradició del pessebre en el Nadal de 1223. I finalment, un punt avui per l'agenda. A les 6 de la tarda, xerrada Bon tracta les persones grans amb Natàlia Gil a l'Ateneu Gran de Mollet del Vallès.
Ràdio Estel.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música cinquenter, que és la sintonia de cinquenters. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als cinquenters.
Tenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard, de Laboratoris Maen, és un producte natural que t'ajuda a mantenir les teves articulacions sanes davant l'envelliment. Trobaràs CoralCard a arboristeries i a la teva farmàcia habitual.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social, perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs a aquesta hora que encetem consultori legal d'aquesta casa, ja sabeu que ens podeu trucar en directe per qualsevol pregunta sobre el tema del qual estem parlant, al 93-409-2771 o al 93-409-2772. I és que avui volem parlar de radiografia del contracte de compra-venda. Mireu, molts de nosaltres hem hagut de comprar o comprarem en el decurs de la nostra vida algun bé de certa entitat, més enllà d'una penyora de roba o d'alguna cosa en una botiga de queviures. Una compra-venda que requereix d'un document contractual on cal deixar constància del venedor, comprador i l'objecte del qual es transmet la propietat com a elements bàsics, però que també incorpora o pot incorporar altres estipulacions referides a diverses condicions, com ara la forma de pagament, el lloc de lliurament del bé adquirit, terminis, garanties, causes de resolució i un llarg, etc. O fins i tot aquelles que, encara que no tinguin importància en el moment de firmar el contracte, sí poden ser de gran transcendència posteriorment, màxim quan sorgeixen problemes imprevistos o d'altres que poden frustrar l'operació de compra-venda. Per parlar de tot plegat i treure l'entrelligat de tot plegat, ja tenim amb nosaltres l'advocat especialista en dret processal civil i bancari, senyor Jaume Puig de Rajols. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Trobo que, primer de tot, el que hauríem de fer és definir què és exactament la compra-venda.
Sí, a veure, la compra-venda, bé, tothom sap que és anar a comprar o que és comprar un determinat bé, una determinada cosa, però per donar-li una definició una mica més jurídica, encara que perfectament... que es pot entendre per tothom, diríem que és aquell contracte on un dels contractants s'obliga a entregar una cosa, que pot ser un bé, pot ser un dret, i l'altre, en contraprestació, ha de pagar un preu cert en diners i té l'obligació de rebre aquest bé. No sempre en la compravenda es transmet la propietat. També es poden transmetre altres tipus o altres classes de drets de caire patrimonial, com per exemple un dret d'ús. Però bàsicament sí que és una traslació de la propietat d'una cosa.
Hi ha diferents classes, no?, de compravenda?
Sí, sí. Des d'un punt de vista jurídic les podríem classificar amb la compravenda de caire més general i genèric, que és la compravenda civil. Després estaríem també es pot donar el que es diu la compravenda mercantil, que aquesta, perquè sigui tal, doncs ha de ser entre comerciants, i normalment el que compra ho fa per després revendre aquella cosa i posar-la també en el mercat.
Per tant, una empresa que compra una altra o no té per què?
Una empresa pot comprar una altra, sí, 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 perfectament. I estaríem també en una compravenda mercantil entre comerciants. I el seu objecte és, quan compra a l'altra empresa, és obtenir un determinat bé o producte per després revendre'l. Això seria el normal. També són compravendes, doncs les compravendes de béns de consum, clàssiques i típiques que tothom coneix o coneixem, d'anar al supermercat a comprar alguna cosa, això també, o anar amb uns grans magatzems a comprar, com dèiem, una peça de roba o qualsevol altra cosa que es pugui qualificar de bé de consum.
Aquella a la que estem més habituats, entenc,
Sí. I, bueno, especialment perquè fa aquestes compres de béns de consum, és evident que no requereix una forma especial. En general, el contracte de compravenda no requereix una forma especial per ser vàlid. Pot ser una simple transacció en la que tu acceptes unes determinades condicions o que ja saps quines condicions té aquella compra i no cal deixar constància en un document, tot i que després tindràs una factura o un tiquet o alguna cosa. Ara bé, les compres d'un bé de certa entitat, un bé que tingui un valor econòmic també de certa entitat o important, doncs sí que el normal és que es faci amb un document, que és el que anomenem pròpiament el contracte, i on s'estableixen totes les... es defineix l'objecte que es compra i on s'estableixen les condicions per les quals es compra i quin és el preu que es paga per aquest bé. Normalment, per la seva naturalesa i característiques, el contracte de compra-venda, òbviament, és consensual, perquè hi ha dos parts que arriben a un acord per comprar a un determinat preu una determinada cosa. Com dèiem, no cal una forma especial. Sí caldrà, especialment en immobles o béns de certa entitat, però sobretot en immobles, perquè els immobles... volia dir que aquí sí caldrà una forma especial i, a més, una escritura pública notarial, perquè després s'ha d'inscriure al registre el canvi de titularitat. Si no, el contracte segueix sent vàlid ni que es fes amb un document privat. Però, si vol tenir efectes davant de qualsevol, òbviament ha d'estar inscrit a la transmissió en el registre de la propietat i, per tant, fins que no s'inscriu en el registre de la propietat, aquell contracte només serà vàlid entre les parts. Però una tercera persona, un moment donat, pot discutir la titularitat si no s'ha inscrit com cal en el registre de la propietat.
Per tant, senyor Puigderrajol, si no s'ha inscrit en el registre de la propietat, com diu, aquella compravenda, si s'infringeix, pot dur-se a la justícia o no,
sí,
perquè és entre privats?
Sí. No. Igualment es pot...
Per tant, segueix sent vàlid, sí.
Entre les parts, tot contracte sempre és vàlid. Uh-huh. El que passa és que en determinats contractes de compraventa de certes coses es requereix després una inscripció perquè tothom sàpiga que el titular d'aquell ben concret, i estic parlant especialment, òbviament, d'immobles, sàpiguen que té un propietari o que s'ha... o que en un moment donat s'ha dut a terme una transmissió i ara ho té una altra, perquè... pot haver problemes que n'hi ha hagut de dobles vendes, uh-huh, o fins i tot, bueno, entraríem en un altre tipus de problemes que són les vendes simulades, que en realitat...
Tenc que és estafa, això, eh?
Bueno, depèn. Si és per fer, per perjudicar algú, podria ser una estafa. Uh-huh. Si simplement és per perjudicar, per exemple, el tresor públic per no pagar uns determinats impostos, uh-huh, o per algun altre tipus, doncs, bueno, podríem entrar simplement amb un il·lícit civil. No cal que sigui també que hi hagi una responsabilitat penal. Però sí que es pot donar allò que... Per això dèiem que és important el preu i que el preu sigui real, ara en parlarem, perquè si no, en realitat el que està amagant és una, pot ser que estigui amagant una donació o una causa qualsevol de liberalitat, o simplement, el que dèiem, per perjudicar a un tercer, a un creditor, no? Uh-huh. Vull dir, moltes vegades s'han dut a terme, bueno, m'estan aquí, m'estan perseguint els meus creditors, amb no res m'embargaran, escolta, firmem un contracte de compravenda, no em paguis, és igual, o ja em pagaràs, o és un parent amb el que tractes, i aleshores, bueno, ja en parlarem d'això del preu, o t'ho dono, perquè igualment, si no, m'ho embargaran i m'ho trauran, no? Uh-huh. Aleshores, estaríem una venda simulada i, per tant, els efectes serien els mateixos que els d'una nulitat, eh?
Abans de parlar del preu, que deia tot seguit en parlarem, del preu, de fet, aquestes obligacions d'una compra-venda, deixi'm tractar aquest tema que vostè parlava dels subjectes d'una contravenda, no? Vostè deia, sí, hi ha el venedor i el comprador, això n'hi ha d'haver seguríssim, però hi ha més persones que formen part d'això, per exemple, qui pot fer d'intermediari entre un i l'altre?
Bé, a veure, a vegades per dur a terme una compra-venda es necessita certs assessorament. Pot ser de tipus jurídic, pot ser de tipus professional, per veure que el bé és realment s'ajusta al que vols i al destí pel qual està pensat, i per tant que tingui un ús normal després d'aquell bé, no sigui cas que ens trobem en sorpreses. Bueno, aquests són persones intermediaris o agents de la compravenda un moment donat, que simplement el que fan és un servei d'assessorament, però dins del que és el contracte no tenen cap obligació, tret de que incompleixin, si és un intermediari professional, potser incompleix els seus reglaments pels quals està exercint aquesta funció. Aleshores es podria demanar responsabilitat aquest intermediari. Ara bé, el que és el contracte, serà el contracte entre les parts, serà obligació cada una de la seva part respectiva, una al entregar un determinat bé, l'altra pagar un preu, i en principi això no té per què afectar, tot i que també podria afectar, que ara en parlarem també, perquè fa la conformitat d'allò que es compra, que és una qüestió... A veure, és una qüestió, el tema de la conformitat, que sempre ha estat... I estarà. Però amb l'última promulgació del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, que és del 2017, va establir ja d'una forma concreta una regulació sobre el tema de la conformitat, que seguida en parlem. Abans, però, també volia parlar, perquè és una qüestió que coneix poca gent i que té la seva importància, i que només està regulada aquí a Catalunya, no en el dret comú espanyol no està, però aquí sí, que és el tema de la possible rescissió d'un contracte de compravenda per lesió, en diuen rescissió per lesió, o engany a mitges, uh-huh, o la qüestió de l'avantatge injust. M'explico. A veure, la rescissió per lesió és quan... quan es ven alguna cosa per la qual el pagament del preu o el valor de la prestació que es rep és inferior a la meitat real del valor de l'objecte. O a l'inrevés, eh? Vull dir, això de la rescissió per relació per un valor inferior a la meitat pot ser en dues direccions. És a dir, perquè mantenguin els oients. Per exemple, es ven un pis que realment val 100, però es ven per 40. Per tant, s'ha pagat menys de la meitat del que realment val. O a l'inrevés, que és que es paga 100 quan en realitat només val 40. Aleshores, la part perjudicada per això, si se n'adona, òbviament, podria tenir dret, s'ha de veure després les circumstàncies que envolten la contractació, però així d'entrada té dret a reclamar la rescissió i, per tant, s'anul·laria el contracte, tret que arribin a un acord i que i que es compensi o s'indemnisi aquella part del valor que no s'ha pagat.
Entenc, però, senyor Puig de Rajols, que a la venda d'un pis, per exemple, i ara ho pregunto conscient de que jo no estic aprenent, sobretot plegat, vostè em deia un preu de valor que igual val 40, aquell pis, i jo el compro 100. Oh, però havien quedat que, en teoria, hi ha lliure mercat.
Hi ha lliure mercat, però precisament el mercat com a regulador, vull dir, si després aquesta persona s'assabenta de que li estan venent algú per 100, quan en realitat en el mercat no pujaria més de 40, és aquí on entraria en joc aquesta institució jurídica per poder rescindir el contracte.
Per tant, no és culpa meva a l'hora de signar el contracte no haver-me informat abans?
En certa manera sí, però el millor t'ho han fet...
Sí,
això pot ser important, per això també s'ha de veure la casuística que envolta el tema, no? Òbviament, aquí hi ha dos deures. Un, el del venedor, que té l'obligació, a més aquesta també ha sigut objecte de regulació en el llibre 6è que va entrar en vigor el 2017, en el llibre 6è del Codi Civil de Catalunya. Tot i que també per altres normatives, inclús espanyoles, també té aquesta obligació de donar bon detall i informar bé del que s'està venent. No sigui que després hi hagin sorpreses, no? Però també és veritat que també té un deure al comprador, un mínim deure, el que se'n diu de diligència, d'escolta, no compris a la babalà, sinó informat bé del que estàs comprant, no? Ara bé, es pot donar la circumstància que, tot informant-se, s'ha d'estar ocultant alguna cosa o has confiat amb la informació a cegues, gairebé, a cegues que no tindria que ser, però, bueno, en la confiança i entenent que és una persona, un professional que sap el que es fa i tal i qual, doncs bé, també podria ser, diguem-ho així, enganyada en quant al seu valor real, tot i que ja diem que més o menys el comprador està informat. Però, bueno, es poden donar circumstàncies especials que puguin fer que realment es pugui rescindir per aquest motiu.
Quan parlem de valor real, avui pretenc posar-li alguna traveta, eh?
No, almenys, que vulguis.
Almenys ho intento. Quan parlem de valor real, entenc que és el valor real a dia d'avui. M'explico. Fa 10 anys un pis no valia el que val ara.
Sempre s'ha de mirar el valor en el moment en què es conclou el contracte.
Encara que hi hagi una inflació en el món dels pisos, per exemple.
Correcte. Si tu has comprat en un moment determinat i la cosa realment val 100 o està en l'entorn d'això, no supera més de la meitat del valor per qual... O sigui, no és inferior a la meitat del valor o no supera en més aquest valor, en més de la meitat, volem dir... Sempre estem mirant en el moment, sempre es mira en el moment en què es conclou la compravenda. És evident que després pot haver una pujada estrepitosa del valor dels pisos, o a l'inrevés, una caiguda, com va passar en els primers moments de la crisi, que de cop i volta els pisos van perdre un valor a marxes forçades i de manera brutal. Vull dir que, clar, vas comprar... Hi ha molta gent que es va enganxar per això, fins i tot amb la hipoteca, no? Que va comprar un pis per dir cas, 300.000 euros, quan a 6 mesos després pràcticament valia la meitat, si no menys, no? Per la crisi i per el... i per la bombolla que es va desinflar.
Per tant, quins són els riscos d'una compra-venda?
A veure, riscos sempre n'hi han. I per això els contractes moltes vegades es posen condicions per evitar els riscos. Però en qualsevol cas, és important el tema dels riscos perquè què pot passar? Pot passar, clar, a veure, les compres en què les prestacions, o sigui, el que és l'entrega del bé i el pagament del preu es fa de manera immediata i en el mateix acte, i hi hauran que no, hi hauran que, bueno, que et compraré això, però es pacta que el pagament del preu serà fraccionat, diferit en el temps, i, o que l'entrega, perquè potser ha de venir, el bé en concret ha de venir de l'estranger, doncs que trigarà un temps, uns dies, unes setmanes, el que sigui. Aleshores, què passa aquí? Que pot haver, es pot concloure el contracte, però pot passar que, per exemple, aquest bé s'hagi de transportar amb diferents mitjans i pot perdre's, es pot extraviar, o el transportista pot tenir un accident i es fa malbé allò que havies comprat. Aleshores, tot això s'intenta cobrir amb pòlisses d'assegurances, no? Però sí que és cert que, bueno, d'entrada, la responsabilitat serà, fins que no s'entrega la cosa, i es diu expressament que s'entregarà l'altre dia i en tant lloc, fins que no arriba la cosa o allò que s'ha comprat allà on s'ha pactat, en tant dia i en tant lloc, la responsabilitat serà del venedor.
De seguida seguim parlant de com evitar aquests riscos. Abans, però, ens ha trucat una oient a aquesta hora. Ella és la Sara de Barcelona. Sara, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant amb la seva consulta.
Sí, jo volia saber que, aviam, l'herència, o sigui, tenim una propietat que ens ha tocat, però està compartida amb un familiar. Llavors, jo vull vendre i ell no. No sé si es pot fer alguna cosa o com es pot fer.
Jaume.
Sí, a veure, entenc que aquí s'ha rebut un bé per via d'herència,
sí,
amb llegat o d'altra, o per altra raó d'hereu, i l'heu rebut dos persones, per tant, aquí hi ha una comunitat sobre aquesta propietat, correcte?
Sí,
i tots dos sou propietats, si sou dues persones, doncs serà per parts indivises, o solidàriament, depèn de com estigui fet el testament. Però, bueno, en qualsevol cas, estem parlant d'una comunitat i un vol vendre, l'altre no. Pues, doncs, si no s'arriba a un acord per qual un, el que es vol quedar amb la propietat i no la vol vendre, si no s'arriba a un acord per quedar-se la part de l'altre, no quedarà més remei que anar al jutjat a demanar la dissolució d'aquesta propietat, i aleshores el que succeirà o els efectes d'això és que si ningú dels dos se la queda, doncs es vendrà en subhasta pública. I a vegades això més fumut, perquè en subhasta pública no s'obtindria el mateix valor que s'obtindria potser a preu de mercat, no? Però l'única solució, si no es posen d'acord les dues parts, l'única solució és demanar-ho al jutjat, que es dissolgui i posteriorment es vengui. És el que hi ha. Sí.
Doncs, vaja.
Pot també comprar-li una part a l'altra part, o no?
Sí, 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 això sí.
Això es pot fer,
eh? Es pot arribar a qualsevol mena d'acord perquè quedin satisfetes les dues parts, la que vol vendre i la que no vol vendre, i si la que vol vendre es vol quedar amb la part de l'altra, perfecte. I si finalment la que no vol vendre, doncs arriba a un acord per vendre de la determinada manera que es caigui, cap problema. Ara bé, si no arriba en aquest acord, el que vol vendre tindrà que interposar una demanda contra el que no vol vendre, i aleshores, malauradament, l'ordenament jurídic, les comunitats no les tracta massa bé des del punt de vista de que no es pot obligar ningú a estar dins d'una comunitat de bé, d'un bé determinat, i per tant el jutge la dissoldrà. i després, si un cop d'isota segueixen estant en desacord, doncs es vendrà en subestablúrica i es repartiran el guany d'aquella venda entre els dos.
Queda clar, Sara?
Bueno, la presentació va bé. El resultat no sé què passarà. Doncs moltes gràcies.
Gràcies, Sara. Fins la propera.
Molt bé.
Arrel de la trucada de la Sara, jo pensava... segur que ens està escoltant algú que li interessa aquest tema i jo no sé si entra en operació compra-venda o estem parlant d'una donació, per exemple, no ho sé ben bé. Per tant, deixi'm exposar-li el cas següent, que és típic a casa nostra, gent que ho pensa, això. Per exemple, un avi que en vida vol donar en herència, diguem-ho així, al seu net un dels seus pisos perquè en faci usufructe. I és allò de, et cobro una estada a preu mòdic, a preu familiar... Això es pot fer o no?
Sí, sí, és clar que es pot fer. El que passa és que aquí m'has introduït un...
Seria una donació, això?
Una altra cosa, un altre element, no? I un altre concepte, que és el de l'ús de fruit. A veure, imagino, entenc que la pregunta anava... Jo et dono això, però jo em quedo amb l'ús de fruit. És aquesta la pregunta?
És aquesta la pregunta.
Molt bé. Aleshores, sí, a veure, el predomini, que en diem, la propietat absoluta, que jurídicament l'anomenem predomini, bueno, es pot, perquè ens entenguem, segregar amb el que és el que en diem la nua propietat, és a dir, la titularitat del bé, concretament, però després l'ús i gaudiment d'aquest... deixar-lo amb una altra persona.
És a dir, estem parlant, en aquest cas, que la propietat seguiria sent de l'avi, per dir-ho així.
Sí, correcte.
Però l'ús del net.
O no, o a l'inrevés, depèn de com ho plantegis. A l'avi li podria dir, et venc, vull dir, si es pacta un preu, la propietat d'això, però mentre jo visqui, jo el gaudiré jo.
Exacte. Va? Això també podria ser, eh?
Sí, és el que dèiem al principi, la compra-venda no només està pensada per la propietat absoluta del bé, sinó que també els drets patrimonials que signifiquen el ple domini i la propietat també es poden vendre.
Per tant, en aquesta...
Seria l'excepció a el que és la compra-venda, o sigui, a l'objecte de la compra-venda que s'entrega absolutament a disposició del comprador perquè el gaudeixi i el posseixi.
Per tant, en aquest segon cas del que parlaven i el qual fèiem esment, i ho dic perquè molta gent segur que ho pensa, allò de, et venc un pis però un preu simbòlic, això es pot fer o no? Perquè estem parlant, clar, del menys...
Sí, però compte...
Aquell 40%, aquell menys clar, del 50%.
Clar, es podria fer. Aquí podrien entrar altres interessos en joc. Tanto amb això. Primera, si és un preu simbòlic, podem tenir un problema amb Hisenda, perquè Hisenda pot pensar, escolta, aquí en realitat no es venut ni no hi ha hagut una compra-venda, hi ha hagut una donació. Després podem tenir un problema amb creditors del que ven. Aquí es venut per 4 durets el que val molts milers d'euros i per tant podria anar als tribunals a demanar la nulitat d'aquella venda. És a dir, la compravenda ha de ser real i el preu que s'entrega ha de ser real, que és en diners, però s'ha d'establir si és materialment en metàl·lic, s'ha d'establir en el contracte.
Com fer-ho, quins terminis, etcètera, etcètera.
Exacte, i s'han de complir. El que no es pot fer és simular que estàs entregant uns diners quan no els estàs entregant. I els diners també podrien ser amb altres instruments de pagament, no cal que siguin diners en efectiu.
Jaume Puig de Rajols, advocat especialista en dret processal civil i bancari, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Segur que seguirem parlant d'aquest tema, que és molt interessant, de veritat. Fins la propera, gràcies.
D'acord, a vosaltres.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei. Ràdio Estel.